us explicàvem a l'informatiu que aquest cap de setmana hi ha hagut polèmica i una mica de rebombori perquè la Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional Catalunya, han anunciat que deixaran de fer les PAP, proves d'aptitud personal. Això ve a ser un examen, ara ho diré una mica pel boc gros, però per entendre'ns una mica tots. És un examen que totes les persones que volen estudiar una carrera vinculada a, o sigui, graus vinculats al món de l'educació, l'han de fer al marge de la selectivitat, diguem-ne, que els dona la seva nota de tall, per poder accedir en aquella carrera. No és per tots els casos, però en els que fan els estudiants que fan el canvi habitual, per entendre'ns, allò que venen de fer tot l'ensenyament secundari, la selectivitat, etc. Si volen accedir a una d'aquestes carreres vinculades graus al món de l'educació, han de fer aquestes proves d'aptitud personal. Aquestes proves es fan abans de començar la carrera i, per tant, si no la proves, encara que tinguis la nota de tall per fer-la, no pots accedir a aquesta carrera. La Universitat Ramon Llull i la UIC han comunicat que deixaran de fer aquestes proves de manera prèvia a començar la carrera, que les faran, diuen, les volen mantenir, segurament durant el primer curs, no sé si durant o al final del primer curs, ara ho intentarem aclarir, però que en qualsevol cas el que no faran serà utilitzar-les com un requisit previ. Això, doncs, ha portat malestar amb la resta d'universitats catalanes, ha fet que el conseller sortís aquestes últimes hores d'universitats a dir que això faria que automàticament aquestes dues universitats sortissin del que es coneix com a MIF, que és el sistema de millora de la formació dels qui volen ser mestres, els qui són mestres o professors a casa nostra. En Jordi Riera és el degà de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Ramon Llull. Senyor Riera, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
A veure, exactament què és el que han decidit fer? En el cas de la Universitat Ramon Llull, diguem-ne, on vostè és degà de la Facultat de Ciències de l'Educació, exactament què és el que han decidit, senyor Riera?
Doncs celebro la pregunta, perquè penso que hem de ser una mica més precisos, perquè, com bé comentaves al principi, Pol, doncs el rebombori a vegades no ajuda a clarificar les coses. No?
Sí.
D'entrada, les PAP no les convoquem cada universitat per separat, sinó que les convoquem conjuntament com a sistema. Per tant, és el sistema d'universitats de Catalunya que en el seu moment va decidir provar amb aquesta iniciativa enmig de moltes altres, que justament són les que regulen aquest programa conegut per MIF.
Sí,
Per tant, la mesura de les PAP és una mesura dintre de moltes altres mesures que té el programa MIF. Però anem al gra de l'assumpte de la PAP. No? La PAP, per tant, es convoca com a sistema.
Com a sistema vol dir, perdoni, que és un examen comú i que cada any és el mateix i es fa a totes les universitats on hi ha graus d'educació.
Efectivament, i és més, encara vull subratllar que fins i tot en el disseny d'aquestes proves hi participem totes les universitats. Per tant, també Blanquerna participa en el disseny, sí, en la correcció, etc. Per tant, és un programa, diguem, amb aquesta coordinació global. Per tant, nosaltres no és que haguem dit que deixem de participar en el disseny i en l'avaluació, etc, etc, d'aquestes proves, sinó que li volem fer un matís en la finalitat última d'aquesta prova. Per tant, no és que nosaltres ens haguem posicionat en contra de les PAP, sinó que, vist l'aprenentatge que hem fet durant tots aquests anys que hem implementat les PAP i que en tenim resultats i hem après coses, i una de les coses que hem après és que potser aquesta PAP encara no es demostra que sigui un bon filtre, com diuen alguns, no?, de cara a tenir els millors candidats per ser els millors mestres del país. Com que no tenim la certesa que això sigui així, nosaltres el que hem fet és una proposta de flexibilització de l'objectiu de la PAP. És a dir, Blanquerna continuarà demanant en els alumnes que vulguin estudiar magisteri a Blanquerna, continuarà demanant i proposant que es presentin a la PAP i que intentin, evidentment, superar-la. Mm. Però en el cas d'algun estudiant que pugui no superar-la, el reenfocament que fem a Blanquerna és no manllevar les oportunitats d'aquests estudiants, sinó dir, escolteu, aquesta prova ens està indicant que tu tens aquest petit dèficit en un àmbit o en un altre. La prova avalua dos grans nivells de lògico-matemàtica i de comunicació i raonament crític. Doncs miri, si nosaltres tenim ara una dada a partir d'aquesta prova, que algun estudiant que vol accedir en aquests estudis de magisteri, que porta tota la vida intentant accedir, vida acadèmica, vull dir, no?
Sí, sí, sí.
que ha superat la selectivitat, que ha superat totes les barreres que li proposa el sistema, les supera. Però aquest, en aquest cas concret, té un petit dèficit en alguna d'aquestes proves. El que planteja Blanquerna és que això no sigui una barrera més i es quedi a les portes d'entrar a la universitat, a les quals hi té tot el dret perquè compleix tots els requisits de llei, sinó que la prova activi un mecanisme de diagnosi. És a dir, que aquesta persona, si entra en els estudis d'educació, aquesta diagnosi en algun punt feble que pugui tenir, el puguem recuperar en el primer curs del grau, si finalment hi accedeix en aquest grau d'infantil i primària, i a partir d'aquí treballar en aquest procés formatiu, perquè creiem que la universitat està per donar oportunitats i no per retirar-les.
Però aquesta decisió, jo entenc l'argumentari que fa, però clar, si només la prenen aquests dos centres, al marge de la resta d'universitats que no fan el mateix camí, no deixa els estudiants, en funció de la universitat on estudien, condicions diferents respecte d'una mateixa formació?
No, perquè, miri, l'objectiu de la prova s'assoleix igualment. L'objectiu de la prova quin és?
Clar, però si no, és a dir, si jo tinc aquesta prova com a requisit per començar la carrera, si no l'aprovo, no puc anar a la universitat a fer-la. Però, en canvi, si faig la prova a la Ramon Llull i no la supero, automàticament ja no puc seguir cursant la...
Repeteixo, la prova no la fa la Ramon Llull, la fa en el marc del sistema. Aquesta persona ve i pot tenir un dèficit. En el nostre cas, si entra, perquè, atenció, la mateixa Universitat Ramon Llull Blanquerna té les seves pròpies proves d'admissió. Fixi-se, per tant, quants filtres hi ha, no? Doncs bé, si aquest estudiant entra i ens porta aquest petit dèficit en algun dels dos àmbits, el requeriment que farà la universitat és que ha de superar, al llarg del seu primer curs, ha de seguir superant aquesta exigència d'aquest nivell mínim. És més, el que es trobarà el nostre estudiant és que primer curs, en el marc de dues assignatures que estan en el pla d'estudis, li serà requerit l'aprovat d'aquesta prova. Si no porta l'aprovat d'aquesta prova, el mateix sistema, el mateix pla d'estudis, li exigeix, o bé que es torna a presentar, perquè aquesta és una possibilitat que no queda molt menys manllevada, es torna a presentar en les següents convocatòries a l'ESPAP fins que finalment les aprova, o la mateixa assignatura li regula un examen ad hoc d'aquest mateix nivell, exactament del mateix nivell, que això és el que l'Agència Catalana ens va validar tècnicament, doncs perquè l'haurà de superar en algun lloc o en algun altre. Per tant, si l'objectiu de la prova és garantir que aquest nivell mínim, repeteixo mínim, perquè és que després el grau desenvolupa aquestes mateixes competències de l'ordre de 3-4 vegades més. Per tant, no hi ha d'haver cap por des del punt de vista del sistema que donem aquesta, diguem-li, segona oportunitat o flexibilització del moment en què s'exigeix aquest nivell. Per tant, tota la proposta de Blanquerna era una proposta que vàrem formular a tot el sistema. No ho volíem fer només nosaltres.
I per què se n'han desmarcat? O li pregunto al revés, o per què vostès han decidit mantenir-ho, perquè entenc que el que han decidit és mantenir-ho al marge, diguem-ne, de la resta d'universitats amb les quals sí que es van posar d'acord en el seu moment. Crec que això s'arrossega des de l'any 2013 o una cosa així, no? Jo crec que fa uns 8, 9 o 10 anys, diguem-ne.
8 o 10 anys, sí, correcte, és així.
Per què han decidit desmarcar-se'n ara?
Doncs miri, perquè hem après coses vàries al llarg d'aquests anys, com vostè molt bé diu, coses que hem après. Doncs, miri, primer, no en tenim certesa, la necessària, la certesa necessària respecte a aquesta prova, respecte a això que en diem que faci el filtratge dels millors estudiants. No en tenim certesa.
És a dir, no ha sigut eficaç.
No tenim certesa que aquesta prova estigui realment medint el possible futur mestre, perquè entenem que el que volem és els millors mestres pel país, no els millors candidats. Els millors mestres pel país. Per tant, no en tenim certesa perquè, entre altres coses, no hem fet cap prova de contrast que hagués estat el més racional d'intentar verificar que l'aplicació d'aquesta prova està generant aquest perfil del millor mestre pel país, que és el que desitgem tots formar. Com que no en tenim cap prova de contrast, no en tenim un sosteniment clar. Segon, perquè durant aquests anys també hem vist que, per exemple, en la majoria d'estudiants que han tingut dificultats per superar la prova sencera o una de les dues parts, són estudiants que justament, des de la perspectiva de Blanquerna, tenen un element vocacional i motivacional més fort. I li diré per què. Perquè els nois i noies que tenen més dificultat per superar aquesta part venen ja de cicles formatius de grau superior que tenen clara vinculació amb el món educatiu. Poso per cas el tècnic d'educació infantil. És clar, és curiós que una prova que vol filtrar els millors mestres li genera més dificultats en aquelles persones que ja tenen un historial de cicles formatius de grau superior que estan enfocats al món de l'educació. I per què està passant? Home, hauríem de preguntar-nos formació de secundària d'aquests nois i noies que en un moment determinat no tiren pel batxillerat sinó que tiren pel món dels cicles. Potser hi ha alguna llacuna en la formació dels cicles que fa que després, a l'hora de resoldre aquesta prova amb eficàcia, tenen més dificultats.
És a dir, vosaltres enteneu, heu detectat que aquestes famoses PAP en alguns casos deixen fora persones que haurien de tenir o que tindrien l'aptitud i les ganes de dedicar-se a l'educació i que no hi poden accedir per com es fan, o sigui, per com està dissenyada la prova.
I potser pel currículum previ que aquests nois i noies han fet, a diferència dels que han fet batxillerat. Efectivament, poc és així.
S'esperaven la reacció del conseller? És a dir, el conseller, quan se li ha preguntat, va dir si aquestes dues universitats, Ramon Llull i UIC, tiren això endavant, de facto estarien fora del sistema, deia, no? I quedarien fora del MIF. Quan vosaltres havíeu comunicat al departament la decisió que havíeu pres, us havien advertit que això podia passar?
Sí, ben clar, nosaltres fa ja 2 anys i mig, 3 anys que anem anunciant que tenim aquesta reflexió crítica positiva. Nosaltres hem volgut sempre fer una reflexió de millora d'aquestes proves i no és d'avui ni de demà, ni d'ahir. Vull dir, això és una cosa que, diguem, és un procés que portem fent des de fa anys. Sí que ens ha sobtat una mica, potser, aquestes declaracions del conseller d'ahir, però la veritat, nosaltres respectem molt la feina que fa el conseller i l'equip de govern de la conselleria, perquè el sistema universitari català té una característica que no té cap altre sistema universitari de cap altra comunitat autònoma. I això sí que ho vull posar en relleu. El sistema català, en aquest moment, i des de fa anys, ha cultivat la cultura de treballar plegats les universitats públiques i les universitats privades, que totes som sense afany de lucre. Per tant, el sistema universitari català és governat amb una mirada de 12 universitats, no de les públiques o de les privades per separat. I això genera una complexitat. És veritat, genera una complexitat, però també ens fa diferents a la resta d'espai.
Però entenc que si han decidit prendre aquesta decisió és que s'han acabat sentint soles.
No, el que potser no hem acabat de poder traslladar amb eficiència o amb eficàcia aquesta reflexió en el conjunt de totes les universitats, això és evident, perquè si no el conseller potser hi no hagués fet aquesta manifestació, però com que respectem molt la seva feina, nosaltres volem que ens acabi de precisar què vol dir que davant d'una proposta de millora, fixi's, per nosaltres és de millora de la proposta, no és anti-PAP, és de millora de que les PAP realment ajudin a diagnosticar bé els perfils dels estudiants que volen ser mestres de futur. Clar. I com que ens fixem més en això, volem que... nosaltres esperarem alguna clarificació de la conselleria.
Tenen previst alguna reunió? Han demanat alguna reunió a partir del que ha passat tot aquest cap de setmana per parlar-ne?
No, estem en contacte permanent amb la conselleria, per tant estic segur que acabarem de precisar bé, perquè, miri, no deixaria de ser paradoxal que en un programa que en diem MIF, que és de millora i innovació en la formació de mestres, una proposta de millora doncs pugui generar un cert desencontre, no? És evident que ara mateix el tenim, però estem confiadíssims que al final ens entendrem mútuament sobre aquesta petita diversitat dintre del sistema. Nosaltres, com que seguim demanant les PAP, fixi's, no ens hem posat fora del plantejament general. El que sí que és veritat és que reorientem la funció d'aquesta prova. Això és veritat.
Perquè, senyor Riera,
seguir donant oportunitats. Aquesta és la nostra convicció.
Queda entès. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí per explicar-se.
Molt bé, un plaer, Pol.
Que vagi molt bé. Jordi Riera, que és el degà de la Facultat de Centres de l'Educació, en aquest cas de la Universitat Ramon Llull, Blanquerna, Universitat Ramon Llull i la UIC són els dos centres que han decidit canviar la manera com fins ara s'està aplicant aquestes proves. Les PAP, que deia, en aquest cas el degà de la Facultat de Ciències de l'Educació, diu la seguirem fent, la seguirem demanant com a requisits, però no d'entrada això invalidarà que algú pugui fer aquesta carrera. Abans...